Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació i criança, ara arriben els continguts lúdics per aprendre jugant i també molta participació infantil i juvenil. Avui començarem parlant aquesta segona hora d'una olimpíada matemàtica. Com se prepara un alumne per afrontar la prova? Com se viu l'experiència? Avui ho descobrirem. També tindrem, com tots els dissabtes, tertúlia infantil. I escoltarem un conte molt divertit i original, inventat i locutat pels al·lots de No venim a manual. Com sempre, tindrem propostes d'oci familiar i acabarem amb un taller, avui sobre els eclipsis. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim a manual. Què suposa participar en una olimpíada matemàtica? Com se prepara un alumne per afrontar la prova i com se viu aquesta experiència? Avui ho descobrim a No venim a manual parlant amb alguns dels seus protagonistes. Ens acompanyen en els estudis na Irene López, estudiant de segon de batxillerat i millor classificada femenina d'enguany. Bon dia.
Hola.
També tenim en Amy Esteve, estudiant del grau de matemàtiques, que va guanyar a nivell autonòmic en edicions anteriors i que se va classificar per dues fases nacionals i que més ara col·labora en la preparació dels participants. Bon dia, Amy.
Bon dia.
I també a Juan Miguel Rivera, responsable de l'Olimpíada de les Illes Balears, professor preparador i corrector a nivell nacional. Bon dia.
Hola, bon dia, Regina.
Com estem?
Molt bé.
I començam amb tu, Juan Miguel. T'hem de demanar, aquesta activitat que se celebra cada any, com funciona exactament i, molt important, qui pot participar?
Doncs pot participar tot l'alumnat que està a batxillerat, però no sols al batxillerat, sinó també l'alumnat que està als últims cursos d'educació secundària, amb l'aval de la seva professor o professora, podrien participar en aquest concurs de resolució de problemes de matemàtiques. Nosaltres el que fem és fer dos dies una prova de resoldre problemes de matemàtiques, que són reptes de bona dificultat, que serveix per a seleccionar a l'equip de les Illes Balears en la fase nacional, que tots els anys se celebra al voltant de mitjans de març.
D'acord, ara ja s'ha celebrat la fase autonòmica, que és mes de gener.
Uh-huh. Es va celebrar la primera setmana de gener, només tornarem de les vacances de Nadal, i es va fer dos dies problemes en les vesprades, de tres problemes cada dia, i el que buscàvem era seleccionar aquest equip que ens representaria en aquesta fase nacional.
Molt bé, ara ja el teniu, i en aigua per totes.
Correcte, de fet, ara seguim entrenant a aquest equip seleccionat per tal de que puguen donar el millor de si en aquesta fase nacional que se celebra enguany a Madrid, a Las Rozas, del 12 al 15 de març.
Molt bé. Anem idò ara a la part més vivencial, no?, d'aquestes olimpíades. Irene i Amy, com vos vareu animar a participar en aquesta primera fase autonòmica i després Amy ens contarà la fase nacional també. Com va ser en el teu cas, Irene?
Jo, per exemple, m'ha venir un dia el professor i m'ha donat aquesta possibilitat de participar en aquestes olimpiades i jo ni siquiera sabia que hi havia aquesta oportunitat i aquesta experiència. I m'haig interessar, m'haig inscriure i vaig participar un parell de classes preparatòries i com m'ha agradat molt vaig decidir seguir endavant i apuntar-me en aquesta experiència.
Molt bé. I en el teu cas, Amy?
Un poc el mateix. Jo, el meu professor em va avisar el mateix dia que començaven les preparacions i vaig agafar un tren i vaig anar i em va agradar i em vaig quedar.
I fins aquí ara ja has fet més de tot perquè també estàs preparant altres estudiants, no?, que ara ho comentarem. Què recordeu més del dia de la prova?
Jo record, sobretot, els problemes, l'adrenalina de no saber si resoldràs els problemes o no, de un problema que et pareixia molt difícil treure-lo al final, no? I també, després de la prova, estar amb els amics, xerrar dels problemes, anar a dinar junts,
dinar,
sí.
Dinar, berenar, sopar...
Sí. Sopar, junts.
Clar, va, hi ha un moment d'aquests de eureka, no? Quan estàs fent els problemes, també a vegades, no? Ah, ho he descobert.
Sí, totalment.
Molt bé. I en el teu cas, Irene?
Jo sí que és vera que en el principi me feia com a por perquè deia, bonament, si no sabré com resoldre aquests problemes, perquè no sabia el que m'anava a enfrontar. Però una vegada estava allà a la prova, m'ha fet com a il·lusió veure que tal vegada sí que sabia respondre segons quines qüestions a través de coses que ni m'hagués imaginat que jo podia arribar a desenvolupar. Llavors, jo crec que és una mescla entre la por que fa i perquè és una prova que pareix imponent, però a la vegada és tota una experiència perquè és una oportunitat d'aprendre coses que no sabies i impressionants.
I un repte, no?
Sí, totalment.
Clar, parlau de problemes, però si podeu donar més pistes de com és aquesta prova, perquè ara pot ser un al·lot, diu, molt bé, problemes, però això com va? Quant de temps dura? En què te trobes quan t'asseus allà i te posen un full davant? Com va això?
El que sols trobar són tres problemes.
Tres problemes.
A cada dia, llavors serien sis en total. Tres hores i mitja per cada un, aquí a l'autonòmica.
Tres hores i mitja per cada prova?
Per cada prova, sí.
Pensava que era que per cada problema no, i anava no. A dir, ui, no. És llarg.
Sí, per cada prova. I res, els problemes no tenen res a veure amb el que dones tu a classe de matemàtiques. Vull dir, no tens un algoritme que t'hagin donat una formuleta per tal de resoldre-los. Són problemes que probablement mai hagis vist abans i has de ser completament creatiu per poder resoldre-los i treure'ls, sí.
I d'hora que dius això, t'han de demanar com se prepara un participant o una olimpia de matemàtica, perquè, pel que tu dius, no val estudiar el temari de l'institut, han de treballar coses diferents.
El temari de l'institut és
la base.
És la base, però no fa falta tenir-lo de 10. Vull dir, si treus notes que no siguin massa bones a matemàtiques perquè tens errors de càlcul, no passa res. Mentre sàpigues la teoria, més o manco, pots fer una bona puntuació en un examen d'olimpiada. Com te prepares tu per un examen d'olimpiada si el que et trobes és completament diferent?
Clar.
Doncs el que has de fer és, sobretot, mirar exemples i fer molts de problemes, molts de problemes. Quan més problemes facis, més ferramentes tindràs per tal de resoldre-los.
Molta pràctica.
Moltíssima pràctica.
Clar, des de la universitat oferiu preparació.
Correcte, des de l'Escola Politècnica Superior, junt amb la Xeixa, s'organitza un curs de preparació d'olimpiades totes les setmanes, on el que fem és el que estava comentant Neymi, és a dir, proposar problemes de diferents tipus, que estiguen connectats, que ajuden a desenvolupar aquestes habilitats creatives d'aquest alumnat, amb l'objectiu que quan s'enfronten a un problema nou tinguin aquestes eines per a tractar de resoldre aquest problema nou que no havien vist mai. Nosaltres oferim aquest curs des de l'inici del semestre i fins a aquesta primera prova de la fase autonòmica de les Illes Balears.
I clar, ara ho apuntava en Amy, per presentar-se a les Olimpiades s'ha de tenir un expedient brillant?
Ho ha comentat Amy, crec que ho ha comentat superbé. És a dir, no és la importància en l'expedient brillant, sinó la importància és en l'interès per resoldre reptes. Aquí el que estem buscant o el que estem avaluant és aquestes habilitats que té l'alumnat per a resoldre reptes, en aquest cas de matemàtiques, on n'hi ha una component matemàtica potent, és a dir, la importància de conèixer aquest contingut matemàtics, però a la vegada on estem desenvolupant en aquest alumnat la capacitat de resoldre problemes diferents, variats, on connecten a lo millor sabers matemàtics que no t'esperaves que es connectarien, per exemple.
És una mescla d'una base teòrica, més capacitat, més curiositat, podríem dir, no?
Sí, perquè mos trobem problemes de molts tipus diferents. Per exemple, mos trobem problemes de coloració, on n'hi ha que pintar certs nombres amb certs colors i des de buscar una regla general que generalitzi aquesta situació, o problemes, diguem, també de que nosaltres nomenem invariants, és a dir, coses que no varien després de fer certs procediments, problemes més algebraics o més de funcions estranyes. Vull dir, el que busquem és problemes que no estan en el currículum educatiu de l'educació secundària i de batxillerat, però que amb aquests coneixements i amb aquesta preparació i amb aquest interès pues, poden arribar a ser resolts. I el més important, que també ho ha comentat Amy, és l'equip que se fa aquí a les Illes Balears en aquestes preparacions, que busquen també pues, trobar un punt en comú, veritat. Veus que n'hi ha un grup de xiquets i xiquetes que estan amb aquestes ganes de desenvolupar el seu interès per la matemàtica i que molt probablement acaben estudiant titulacions de matemàtiques o de ciències que van en eixa mateixa filosofia, no? I que els donen ja una porta d'accés a lo que serà aquest món universitari.
Anem a descobrir un poquet sobre la fase nacional, que en el teu cas, Amy, te vas classificar per dues fases nacionals. Són molt diferents? Què te trobes?
Són notablement més difícils. No?
Més difícils.
Però la dinàmica és la mateixa. Són 3 hores i mitja, 3 problemes, 2 dies. I res, vull dir, un problema de nacional pot ser el que et trobis a un problema de també de fase autonòmica, només que seria un poc més difícil una autonòmica que una nacional. Però la dinàmica és la mateixa, només es coneix gent de moltes parts d'Espanya que també tenen el mateix interès, que aquesta és la part més bonica, no? I passar-ho bé i fer problemes.
I a l'hora de preparar els alumnes, aquesta experiència, la teva experiència, quin consell fa que els donis?
Bé, jo els consells més importants que els donc en quant a poder, en quant a millorar les habilitats matemàtiques, seria sobretot no estancar-se tant en la teoria i fer molta pràctica, com ja he dit abans, molts de problemes. També és important que no es centrin només en una sola cosa, que siguin molt oberts amb els distints tipus de matemàtiques que poden trobar, que no facin només jo què sé, geometria durant 2 anys i se vagin a les Olimpiades només sabent geometria, no? I en quant ja de com afrontar una Olimpiada, jo els intento donar la mentalitat d'anar a passar-ho bé, perquè si no passes bé, no...
Clar, si estàs patint... Una pregunta que vos he de fer en estres, a tots tres, a menys si coincidiu o no. Realment les matemàtiques tenen fama de ser molt difícils. Són inaccessibles, com sembla, o és més un tòpic?
Jo crec que voldria complementar el que deia Amy, que al final no és que siguin inaccessibles, no? És que tu has de buscar en quin moment, en quin lloc de la matemàtica estàs per tal de desenvolupar les teves habilitats matemàtiques. N'hi ha moltes recerques que parlen dels bloquejos en matemàtiques, quan realment el que busquem és el contrari, que l'alumnat, les persones no estiguin bloquejades front a la matemàtica. A mi sempre m'agrada dir una frase de quan no resols un problema, busquen un més simple que tractes de resoldre i que t'ajudarà a resoldre'n uno amb més dificultat. O, quan resolgues un problema, no te pares ahí, buscant uno més difícil, seguir desenvolupant les teves habilitats. Aquestes Olimpiades afavorixen això, afavorixen des de la preparació fins a la participació, afavorixen aquesta mentalitat de no et bloquegem fins a en les matemàtiques, busquem les formes de desenvolupar-nos.
Sí, jo també opino molt similar, perquè jo crec que les matemàtiques, més que complexes, sinó que ens trobem molts tipus de matemàtiques i llavors es pot trobar molts tipus de problemes i qüestions que toquen diferents temes molt, que no tenen res a veure entre si. Llavors, jo crec que més que les matemàtiques són complexes, tal vegada ets la gent que no troba un tema dins de tots els temes que ens ofereix les matemàtiques que realment li mostri interès i llavors es tanquen i opinen que les matemàtiques són molt difícils.
Ens hem d'obrir una mica, no? A totes les possibilitats de les matemàtiques. Idò, vinga, acabam amb consells, eh? En Amy ja n'ha donat alguns, no? Però consells pels joves que potser ara se plantegin presentar-se en aquestes proves. Vinga, el més important, de forma breu, cadascun, si voleu aportar, que han de saber de cara a l'any que ve. Vinga.
Jo crec que el més important és no desconfiar d'un mateix i una vegada seria ja veure en totes les eines que un sap veurement com pot resoldre un problema, perquè si no, si ens tancam i no confiem en altres mateixos, no arribarem a cap lloc.
Confiança en un mateix.
Completament d'acord amb el que ha dit na Irene. De fet, crec que és més important que el que jo ara diré, però bé, si qualcú es vol preparar, de veritat que jo 100% recoman les preparacions que fa la Politècnica de Catalunya, que són per videotrucada. Supos que amb una recerca ràpida a internet es poden trobar. Encara s'estan fent i crec que es duran a terme fins a principis d'estiu. Jo vaig estar i de veritat que veure com pensen grans olímpics que han estat internacionals és una forma d'aprendre única que t'ensenya moltíssimes coses que no pots aprendre de cap altra manera.
connecte amb el que diu Amy, no sols això, sinó que realment busquen informació sobre aquestes proves olímpiques i convidar a totes aquelles persones, a tot aquell alumnat que estigui interessat en aquest tipus de resolució de problemes, a que vinguin al curs de la EPS i de la XEIX, a que vinguin a la prova d'Olimpiades, i ja siguen xiques, xiquetes, qualsevol, és benvingut, i més en la setmana aquesta de l'11F, del Dia de la Dona i la Ciència, pues ens interessa més reforçar també el paper de la dona en aquestes proves olímpiques, on tots som benvinguts per a disfrutar resolguem problemes.
Molt bé, i doncs moltes gràcies a tots tres per estar avui amb nosaltres. Estarem pendents de com evolucionen aquestes fases nacionals. Molta sort a tots els participants i moltes gràcies.
Gràcies a tu, Regina.
Gràcies.
Gràcies.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el Dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Balears, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Una vegada, quatre amics d'11 anys, na Laura, en Pau, na Alejandra i na Margarita, que se'n varen anar plegats de colònies d'estiu. I sabeu com s'ho varen passar? I de bomba! Anaven d'excursió, a la piscina, a la platja, feien gincanes. Però va arribar al final de les colònies. I com estaven tan tristos de que acabassin, varen decidir viure una darrera aventura.
Que us sembla si fem alguna cosa especial?
Jo m'apunto.
I jo?
I jo també. Però què podem fer?
Per què no agafem les llanternes quan tots se'n vagin a dormir i fem un passeig aventura?
Ui, no sé jo. A veure si serà un poc perillós.
Va, Laura, anima't.
Jo m'apunt, però si és molt curtet i apropet.
Que sí, tranquils, que serà una mini aventura. Us espero a les 10 a l'entrada de la meva tenda de campanya.
A les 10 ja estaven tots allà.
Preparats?
Sí!
El que no sabien ells és que no eren els únics de passeig. Per allà hi havia un altre lot anomenat Joan Miquel, passejant a les fosques perquè havia perdut una cosa molt important.
Ai, mare meva, on estarà la meva vareta? D'aquí a poc començarà el curs a Hogwarts i jo la porto el darrer dia de colònies.
I doncs sí, en Joan Miquel era aprenent de mag, però l'estiu anava a colònies de màguels perquè s'ho passava la mà de bé. Aquesta és la veritat.
Ai, 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 on estarà? Els meus pares s'enfadaran.
En Joan Miquel estava molt a prop dels quatre amics, que es varen espantar molt perquè varen començar a sentir passes i un renou molt estrany.
I això què és? Però és un fantasma.
Sí. Un fantasma.
No facis bromes, Margarita, que jo tinc por.
Ei, fora bromes, aquí hi ha algú.
En Pau va agafar una branca de terra i va assenyalar cap a un costat. Varen sentir unes passes i...
Ah!
Tranquils, tranquils, sóc un com vosaltres. Només estic cercant una cosa. La meva vareta!
En Joan Miquel no va poder evitar dir-ho al comprovar que la branca que tenia en Pau a la mà era la seva vareta.
Ah, la Margarita. Molt bé. Tu i el teu amic ens heu fet una bona bromata.
Però si jo no el conec de res.
Ja. Tu fantasmes, ell varetes... Quina coincidència.
Que no? A que no ens coneixem?
No, no. Però doneu-me la meva vareta, que és perillós.
Aquesta branca? Au, va. I com és? Vinga, Laura, tu que ets fan de Harry Potter, digues algun encantari.
Jo, per si les mosques, no ho faria.
Wingardium Leviosa!
Jo també me'n sé. Oculo reparo!
I pensant que era un joc, els amics varen dir tants encanteris que la vareta es va tornar boja. Va començar a fer renous estranys i va desaparèixer.
Oh, no! Què heu fet?
Ara ja ningú reia.
Perdona, era una broma.
Sí, perdona.
Però ets mag de veritat?
Només estudiant. I millor ens n'anem a dormir perquè no crec que ens esperi res bo.
I tots es paren a anar a dormir.
Margarita, tu creus que ens trobarem amb alguna novetat quan ens despertem?
Esperem que no.
Primer final.
Però sí, sí que va haver canvis. A l'estiu fa calor. Anem amb màniga curta, anem a colònies... Per això, quan els amics es varen despertar i es varen trobar tot nevat, es varen quedar al·lucinats.
Però què han fet?
Han transformat l'estiu en hivern!
I així va ser. Des d'aquell dia, aquesta banda del món, tot va canviar. A l'estiu tothom anava amb abrics i el dia de Nadal es passava amb família a la piscina. Joan Miquel ho va intentar arreglar moltes vegades, però no ho va aconseguir fins que va ser més gran. I ja havia passat tant de temps que la gent ja s'havia acostumat i estava encantada de passar el Nadal prenent el sol i de celebrar la nit de Cap d'Any amb un sopar a la fresca.
Segon final.
Quan tots es varen despertar, tenien una mica de fred.
Caram, quin fred! No pareix l'estiu?
I és que, efectivament, quan varen sortir de la tenda de campanya, varen comprovar que els arbres gairebé no tenien fulles i que les poques que els quedaven eren marrons.
Som a la tardor!
Però això no era el pitjor. Passat 10 minuts, va començar a nevar. I 10 minuts després va sortir el sol i les flors. I 10 minuts després feia una calorada. I després es varen caure les fulles, i després fred, i després calor, i després les fulles. Ai, quina bogeria. Les estacions canviaven cada 10 minuts. Tothom al planeta estava commocionat.
És terrible, com hem fet?
I espero, perquè el pitjor serà triar la roba pels matins.
Mentrestant, en Joan Miquel provava de dir conjurs.
Abracadabra! Ábrete, sésamo! Magia potagia!
Hem de dir que el pobre estava el primer any de Hogwarts i no en sabia gaire. Però na Laura, en Pau i na Alejandra, sí.
Jo m'he llegit tots els llibres de Harry Potter.
Jo he vist totes les pel·lis.
Jo, tot. I a més, porto les mateixes ulleres.
A mi m'agrada un poc, però no tant.
Joan Miquel!
T'ajudarem!
I venga a dir encanteris.
Espectro Patronum!
Alojo Mora!
Crucio!
Acció!
Avada Kedavra!
I tant se'n varen dir que algun va funcionar.
Yuhu! Ho hem aconseguit!
Ho veus, Margarita, que va bé veure Harry Potter per aprendre els encanteris.
Segur.
I fans de Harry Potter i no fans es varen anar a nedar el seu darrer dia de colònies tots plegats.
Tercer final.
Quan es varen llevar al matí, varen sentir una sensació estranya. Quan varen sortir de la tenda, també. Què estava passant?
Avui no fa ni fred ni calor.
Sí, és vora.
Anem a la piscina a jugar una mica.
És que no fa calor per anar a la piscina.
I d'anar dintre la tenda i ens tombar amb els sacs a jugar cartes.
És que no fa fred.
I així era, no feia fred ni feia calor, perquè els encanteris havien acabat amb totes les estacions. I la vida sense estacions era molt avorrida. No feia ni fred ni calor. Molt preocupats, els amics varen anar a veure en Joan Miquel, que s'havia passat tot el vespre estudiant encanteris per desfer el desastre de la nit anterior.
Només hi ha una manera d'arreglar-ho,
va dir.
Heu de cantar cançons de les estacions, del sol, del mal temps, perquè tot torni a ser com abans.
I això segur que funcionarà?
Sí, sí, segur.
En realitat, en Joan Miquel ja havia trobat l'encanteri per arreglar-ho tot, però va pensar que es vendria bé una petita lliçó perquè s'ho pensassin una mica abans de jugar amb coses de màgia. I tothom va cantar.
Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure quan tenc fred. Plou i fa sol, les bruixes se pentinen. Plou i fa sol, la gallina posa un ou.
Al final, en Joan Miquel va deixar d'estar enfadat i també es va animar a entonar. I varen acabar tots cantant Nadales un 31 d'agost.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un niño, una rosi blanca, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum.
I com tots els dissabtes, ara tenim tertúlia infantil. Saludam a Amanda i a Paula de 7 anys.
Hola.
Na Zoe de 8.
Hola.
N'Andrea de 6.
Hola.
Na Lucia i na Júlia d'11.
Hola.
En Joel de 12.
Hola.
N'Emma de 13.
Hola.
I na Gemma, que ja és adolescent, en té 15.
Oni.
I na Marta de 16.
Oli.
Vinga, avui anem a xerrar de moments especials, però no aquells moments tan senyalats que només passen una vegada, com és Nadal o el dia del nostre aniversari, que són molt guais, però n'han xerrat altres vegades, sinó d'altres moments que poden passar més d'una vegada, però que la primera vegada que arriben sempre ens fa molta il·lusió, encara que siguin dies senzills. Per exemple, quan posen la fira de Ram a Palma i anem per primera vegada.
Sí.
Que vos agrada, això?
Sí.
Sí.
I què és el que més esperau, d'amb il·lusió?
El Mr. Bean.
Molt bé. I què més? Què vos agrada fer?
La rana.
Jo hago muchas cosas.
Moltes coses. Que... A mi, en Paula, tu t'agrada muntar?
Bueno, sí.
El que t'agrada muntar? En els cotxes de xoc?
No, pues a mi m'agrada com... els trampolins de queixos.
De botar, molt bé. Sí. I tu, Emma, encara ho vius amb il·lusió?
Sí, lo que, home, ara crec que me fa més il·lusió quedar amb les meves amigues i anar allà i disfrutar-ho. Sí.
Molt bé, molt bé. Home, una altra cosa que també passa, que és el primer dia de la tardor quan ensumau olor bunyols pel carrer. I comencen a obrir... Quins no t'agraden, justament? A nosaltres vos agraden els bunyols?
Sí. Sí.
El primer dia que t'estau bunyols, què tal? Amen. Amen,
el primer dia foyer.
Ah?
Això és glòria. Tot un bunyol per primera vegada és com... Ha arribat el moment.
Ha arribat el moment.
A mi m'agusten.
Bé, hi ha gustos per tots. Amen, és dia que vos n'anau d'excursions a escola.
Sí. Depèn del sitio bueno, que vagi.
M'agrada. Jo recordo que en segundo jo fui al Palma Aquario a dormir ahí.
Oh!
Con los tiburones.
Oh! Mare meva.
Si cae el dia d'examen, mejor.
A tu t'agrada molt anar d'excursió,
sí,
Paula.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè apren coses i...
I t'ho passes bé.
I sí.
Amanda, tu ho deixes tot preparat en el dematí?
Sí.
O t'ho fas el dia anterior, la motxilla?
Sí.
El dia anterior, no? Molt bé. Vinga, una altra cosa que passa, que tothom espera amb molta il·lusió, que és el primer dia... d'estiu que vas a la platja o a la piscina, que no hi has anat en mesos.
Sí.
Amen, com viviu aquell moment?
Jo és que no hi vaig a la platja ni a la piscina.
No és un bon testimoni, Emma.
Jo és que com que fa calor, pues aprofit i mira, dic, a la fi m'apun banyar i tal.
Clar, te refresques. A tu que t'agrada, Paula, de la platja, l'arena?
Bueno, sí, l'arena, l'aigua i aquestes coses.
Clar, i en Amanda?
Nosotros fuimos a la playa Tora i havia un montón de olas.
Ones, això de botar ones.
Me gusta como coleccionar conchas de la playa que me encuentro por ahí.
Molt bé.
Normalmente con el colegio va a ser el último día siempre.
Sí.
No, també.
Sí, nosotros fuimos a la Victoria.
Fuimos a la Victoria, pero estaba llena de rocas, que eso playa no era.
Jo vaig anar en el...
Nosotros a Western en parc.
Amen. I un altre moment, quan un amic o una amiga venen a dormir a vostra, això vos agrada?
Sí.
Sí.
Amem, i que no pot faltar aquest dia? Que heu de fer sempre, amem, vinga.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula.
Comer palomitas i hablar de chisme.
Molt bé. Què més?
Contar-nos chistes.
Molt bé.
Lligar amb elles.
Jugar amb elles.
Bé, està ben preparat.
Està ben preparat.
Fer un speedrun d'un videojoc que tu no tens.
Ah.
Dormir fins tard i liar-lo un poc, sí. Sempre és millor.
Dormir fins tard, això és un clàssic, no?
Quedar-se desperta fins a les tantes. Que, de fet, el meu rècord és... Me vaig quedar desperta fins a les 4 de la matí.
Ai, pues
a
les 5.
A les 5. A mena, Paula, què vols
no
dir?
Dormir.
Bueno, pues, a mi m'agrada molt fer pelea de almohades.
De coixins, ai. Us sí. Dona alerta, però.
Sí.
Vinga, i ja per acabar, ara vos deixaré triar un dia la carta. Imagineu-vos que ara ens deixessin crear un dia en el mes que ens fes molta il·lusió i que se pogués repetir cada mes. Què faríeu des de que vos aixecau fins que vos anàveu a dormir? Vinga, què faríeu pas de matí?
Tipo un dia qualquera.
Un dia especial que poguéssiu repetir una vegada en el mes.
Vale, pues yo me levantaria...
Tard? No.
Bueno, tarde, más bien pronto.
Sí, per aprofitar el dia.
Bajaría abajo, me pondría la tele y cuando estuviera bajando mi madre por las escaleras me diría ¡ya estás con la televisión! Y yo, pues sí, ya estoy con la tele.
Això és un bon començament, també. Què més faríeu aquest dematí per aprofitar-lo? Quina idea teniu?
Res, quedar-me en el llit mirant...
Aquí els adolescents volen dormir. Amén, Paula, tu què faries aquest dematí?
Bueno, pues... No sé.
Un berenar especial.
Sí.
I n'Amanda?
Jo me encantaría desde la mañana hasta la noche jugar.
Molt bé.
Fer esport amb el meu pare i el meu germà a les 7 des del matí.
Oh,
després...
quin pla.
Jo crec que en aquest dia jo el que faria és que sigués un dia que no tingués res a fer, que tingués lliure i pogués desconnectar. Seria...
Ah, també és sí, interessant, sí. També en la Zoe.
Jo haria, me despertaria, me tomaria un buen desayuno, sí. Després me pondria con la tele, como Lucía, y,
sí.
Y después me aburra. Me
aburriria.
Y... aburriria si no llamarías,
y sí.
Como de costumbre.
Amem, però ningú té ganes de sortir a fer plans fora.
Sí,
jo... Per favor, amem.
Pues yo me levantaría muy pronto, pues yo me levanto pronto porque
para ir al cole, ¿sí?
Y pues me iría a algún sitio que no he ido a ver alguna peli en el cine o algo guay.
¿Sí? ¿Y a la natura ningú li agradaria més, Marta?
Jo el que faria seria, sobretot, aixecar-me tard i amb amics, estar amb amics. I...
Estar amb amics.
Ir a un sitio donde hay un montón de hierba y hacer un picnic.
Un picnic, molt bé.
Bueno, yo pues...
Què faries tu, Paula?
Donaria un paseo por...
Molt bé, per on?
Por... pues por su calle, amb tota la meva família.
Molt bé.
Anar-me d'acampada, però no una acampada de... Aquí pots, aquí tens una tenda, no. Una acampada que ningú ho sabigués, només la teva família, un joc que no és normal acampar, que sigui perillós.
Oh, mare meva. Ja me comença a fer por aquest dia ideal, eh? Molt bé, i vinga, i anem amb Andrea, que vol dir alguna cosa més, vinga.
Ir a la platja i andar per l'arena.
Molt bé.
Revolcar-se per l'arena.
Molt bé, ja m'ha agradat aquest pla. M'ha agradat el pla d'en Andrea. Molt bé, jo me l'apunt. I després, quan anéssiu a dormir, aniríeu tard o prest a dormir?
Tarde.
Porque siempre los días de cole pues te vas a las 10.
A las 10.
Ya super pronto.
A las 12.
Molt bé, idò, m'apuntaré tot el que heu de fer. Aquest dia haurien d'aixecar-nos alguns tard, altres prest. Haurien d'anar a mirar la tele, a fer un bon berenar, a fer un pícnic, a fer un passeig, a quedar amb els amics, a fer una torrada, no sé si jo donaria temps per tantes coses, a no fer res, i després acabarien tots arrebossats per l'arena de la platja. Vos ha agradat el dia?
Sí! Sí.
Molt bé, i ja podem acabar la tertúlia d'avui. A la una, a les dues, a les tres... I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Començam amb el recull de plans que ha fet una de les nostres petites reporteres.
Hola, sóc Amanda i avui vos toc plans per fer en família. Apunteu-ho. Diumenge 22 de febrer celebrem l'any nou xinès a la plaça de Pere Grau. Dilluns 23 de febrer hi haurà un taller de robòtica a la biblioteca de Vallalbufar, on explorem la vida d'una dona científica. I encara tenim més plans! Divendres 27 de febrer hi haurà un taller de ceràmica de la Jaja Carama a la llibreria Baobab. I dissabte 28, en el Museu Monogràfic Puig dels Molins d'Eivissa, hi haurà un taller familiar per descobrir els tresors del museu. I fins aquí els plans d'aquesta setmana. Adeu!
Moltes gràcies, Amanda. I aquesta setmana també ens han fet arribar una proposta musical.
Soy Bobby Escobar, director del Coro Gospel de Mallorca, o dicho en inglés, de Mallorca Gospel Choir, y vengo a contaros que el próximo 28 de marzo a las 8:30 estaremos haciendo un concierto súper especial que hemos llamado Spirit en la Sala Dante de Palma. Es un plan perfecto para hacer en familia, eso sí, los menores de 18 años deben ir acompañados de un adulto. Y bueno, pues para los que no conozcáis la música gospel, que no tengáis que viajar hasta los Estados Unidos y las iglesias de Harlem, es una oportunidad genial para acercaros a este género. Y los que sí, pues por el mismo motivo, os ahorráis el viaje y compartimos ese ratito todos juntos. Seguramente habrá canciones que conozcáis de películas súper famosas, otras que no, pero de lo que estamos seguros es que saldréis del concierto con mogollón de energía y tan, tan felices como nosotros. Así que os esperamos.
I ja sabeu que la setmana que ve arriba la celebració del Dia de les Illes Balears. A la Biblioteca Can Sales han preparat una programació especial per infants i joves. Ens ho explica Nananda.
Tenim una programació molt especial a la Biblioteca Pública de Can Sales per celebrar el Dia de les Illes Balears amb tots vosaltres. Tant el dissabte 28 com el diumenge dia 1 i el dilluns obrim la biblioteca i a les 12 podeu disfrutar de contacontes, de rondalles per grups que venen des de Menorca, d'Eivissa i també de Mallorca. Entrau a la nostra pàgina web i veniu a visitar la biblioteca. Una abraçada a tots i feliç dia de les Illes Balears.
Hola a tots, jo som en Joel i avui vos toc propostes de concursos on poden participar infants i adolescents. Primer, el concurso literario de cuentos de l'aula, que proposa escriure contes i microrelats. També hi ha el certamen literari infantil i juvenil Villader Iniesta, que és un concurs on podeu escriure contes o poesia. Un altre és el concurs de haiku per a nins del món, organitzat des de la Fundació JAL de Japó, que consisteix en escriure un haiku, un poema curt d'origen japonès. També podeu participar a Ciència en Acció 2026, que és un concurs per presentar projectes i experiments de ciència. Hi ha també el concurs R7 per el planeta, que tracta de presentar projectes per protegir el medi ambient. I finalment, el concurs Tenc una idea, que va de crear i presentar idees o companyes per millorar problemes que afecten els joves. Si vos fa ganes participar, animeu-vos i molta sort!
Moltes propostes interessants i ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa tindrem un taller sobre eclipsis.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara arriba el moment que tots estàvem esperant, la nostra secció d'astronomia. Avui parlarem d'eclipsis amb en Pep Marcús, president del Club Newton. Hola, Pep,
bon
com estàs?
Bon dia. Prepareu-vos perquè tenim moltes coses a dir avui, eh? Moltes, moltes.
Molt bé. Idò, hem de dir que avui tenim a nin i adolescents que t'han preparat preguntes i que volen saber més coses dels eclipsis.
Perfecte.
Anem a saludar-los ja. Avui ens acompanyen n'Amanda, hola, en Rubén.
Hola.
En Joel.
Hola.
Na Núria.
Hola.
Na Roser.
Hola.
Na Mercè.
Hola.
Na Maia.
Hola.
Na Angelina.
Hola.
Na Valèria.
Hola.
I na Xingi.
Hola.
Són molts, eh? Sou uns quants. Que ja esteu preparats per fer preguntes?
Sí!
Això és com un tribunal d'oposicions, quasi, quasi.
No em fallis cap, eh? No, perquè aquí hi ha molts ulls. Anem a començar amb Amanda. Amanda, tu quina pregunta li vols fer, mem?
Què és exactament un eclipsi?
Bé, tenim dos tipus d'eclipsi aquí a la Terra. És quan tenim un eclipsi de lluna i un eclipsi de sol. Un eclipsi de sol és quan la lluna se posa al mig de la Terra i el sol. I hi ha un tros que no veiem el sol, que és el que passarà l'any que ve. I un eclipsi de lluna és que la lluna se posa a l'altre costat i la Terra, i passa per sombra de la Terra, i se transforma en una lluna, en un eclipsi de lluna, i baixa molt la intensitat de llum. Això és un eclipsi de sol i un eclipsi de lluna.
Molt bé. Vinga, més preguntetes. Roser, tu què li vols demanar?
Quins tipus d'eclipsis hi ha?
Bueno, aquests dos, precisament. El que passa és que ja podem fer moltes categories, perquè tenim eclipses parcials, que només se tapa un tros de sol o de lluna. Tenim eclipses penumbrals, que només tapa la lluna una miqueta de penumbra de la Terra. Tenim eclipsis anulars, que la lluna és més petita que l'habitual i no tapa tot el sol. I tenim eclipses total, que en xerrem després.
Molt bé. Angelina.
Com es pot saber amb tanta precisió quan hi haurà un eclipsi?
Gràcies a l'invent més important de la humanitat, les matemàtiques.
Oh!
Les matemàtiques ens permeten, sobretot per un senyor que es nom Newton, que se va anomenar Newton, que ens permeten, mirant les òrbites dels planetes i de la lluna i del sol, en aquell moment coincideixen totes tres. Matemàticament se pot calcular, que de fet els astrònoms ho fan habitualment, i així sabem exactament quan ha hagut un eclipsi en el passat i quan hi pot haver un en el futur.
Molt bé, mira, les matemàtiques serveixen per moltes coses. Valeria.
Quines conseqüències pot tenir un eclipsi a la natura?
Bé, com que els eclipsis, tant de lluny com de sol, són fenòmens que duren poquet, minuts en els solars, hores en els lunars, no hi ha conseqüències directes. El que sí, quan hi ha un eclipsi total de sol, sembla una cosa antinatura, perquè se fa de nit al mides dia, en la qual cosa els animals tenen un comportament estrany i més coses, però no afecta directament a la natura per se.
Molt bé, és a dir, que no hem d'esperar que ens trobem amb una catàstrofe.
No caurà el cel ni s'obrirà la terra davall dels nostres peus.
És important, però molt bé. Vinga, Núria.
Els eclipsis que hi ha a la Terra són molt diferents dels que pot haver altres planetes?
Sí, de fet, l'únic lloc on hi ha eclipsis tapant el sol completament és la Terra. I passa ara. Fa uns quants milers d'anys enrere no passava, perquè si no era més gran, i d'aquí un grapat de milers d'anys, de milions d'anys, tampoc passarà, perquè si no estarà més enfora de la nostra òrbita i no taparà el sol completament. A altres llunes el que hi ha són ocultacions, és a dir, que una lluna passa per davant el sol, que és més petitet, i seguir més petiteta, però l'únic lloc, podem estar contents, que hi ha eclipses tal com els coneixem, és a la Terra.
D'acord. Vinga, Rubén.
S'ha descobert qualque cosa important en la ciència gràcies als eclipsis?
Moltes coses. De fet, l'any 1915 va fer un eclipsi de sol que va ser una prova, va donar una prova a la teoria de general de la relativitat d'en Einstein, perquè va aparèixer una estrella a devora el sol que no era el seu lloc. I això va demostrar que la llum s'acorbava davant una força de gravetat molt forta. Aquest és un dels descobriments que han tingut.
Vinga, Xingi.
Quins han estat els eclipsis més importants de la història?
Tots ho som. Ara n'hi ha hagut en els temps romans que han quedat registrats i històricament tenen la seva importància perquè te marquen el calendari i saps exactament quan va passar i de poc marcar el calendari romà i igualar-lo amb els esdeveniments celestes, en aquest cas.
Sí que sembla un examen, això, Pep, sí, però ho estàs traient amb bona nota.
És que tens la xuleta dins el cap.
Ja ho estan veient. També vinguen un poc més difícil, va.
Hi ha mites o supersticions sobre els eclipsis?
N'hi ha molts. Ui, Joel, aquesta és difícil, Per exemple, a Mesoamèrica el que fan era molt de renou en caceroles i picaven perquè se pensaven que el sol se menjava si una i per assustar el sol, etc. N'hi havia una que hi havia llops que... Pensaven que hi havia llops que perseguien el sol i la lluna. N'hi havia una altra, que no me'n recordo exactament de sa cultura, que se pensaven que el sol i la lluna s'havien enfadat entre si. I, pues, feien renou i tal, i esperant que se tornassin a fer amics, que és el que passava al cap de pocs minuts, evidentment.
Bé, hi havia un poc per tot. Vinga, Mercè.
Has viscut qualque experiència especial o emocionant durant un eclipsi?
Bé, jo he de dir diverses coses. Primer, no he vist mai un eclipsi total de sol. Oh. N'he vist de parcials i d'anulars i de lluna, molts. I el que puc dir és que veure el cel nocturn completament il·luminat amb estels en presència de la lluna plena, amb un color molt determinant, però ja va ser una cosa extraordinària. I veure un eclipsi parcial de sol sempre és especial, sempre.
Molt bé. Maya.
Vinga, com serà l'eclipsi que es veurà a les Balears l'any 2026 i quin serà el millor lloc per observar-lo?
Bueno, obrim un bon meló aquí, Tindrem, per partida doble, una efemèride celest. Dia 12 d'agost, apuntau tots en el mòbil, 12 d'agost de l'any 2026. Tindrem un eclipsi total de sol a les 7:30 de l'hora baixa i quan acabi l'eclipsi, el sol se posarà eclipsat amb un eclipsi parcial que serà espectacular i aquell mateix vespre tenim la llàgrima de Sant Llorenç. Wow. Serà espectacular. I el millor lloc per veure l'eclipsi, la major part de Mallorca se veurà l'eclipsi, però no la posta de sol. La posta de sol i l'eclipsi se veran a segons quines zones de la Serra de Tramuntana a Mallorca, la Serra dels Amunts a Eivissa i la banda de Ciutadella a Menorca. És a dir, aquests són els llocs més ideals. Ara bé, recomanacions, ho diré ràpidament, previsió, molta previsió amb els temps, perquè, clar, serà un eclipsi total vist des de Mallorca en el mes d'agost, que ja tenim molta saturació turística, n'hi haurà molta més degut a aquest esdeveniment celest, i hi haurà una gentada de por. S'està comprant la gent que vendrà a les Balears en l'organització d'un mundial de futbol. Imagineu-vos la gentada que pot arribar a venir. És a dir, previsió. Previsió, i si està en una carretera que està saturadíssima de cotxe, fer mitja volta i m'ho anem. Paciència, ja està. Puixos de l'Esplà de Mallorca també es pot ser una banda bona i la zona de Calapí també serà una zona en què se veurà tot l'esdeveniment.
Molt bé.
A part de Serra de Tramuntana.
Molt bé. Ens ha agradat molt aquesta entrevista. Alguna recomanació més?
Bé, sobretot, protecció, absolutament. No mireu mai el sol directament, malament no hagi eclipsi. Veure, això que van a fer la gent a veure la posta de sol d'un lloc romàntic està bé, el que passa és que el sol està molt baix i ja no crea que problemes oculars. Però si el sol està alt en el cel, mai el mireu. O si el mireu sempre, amb ueres de protecció d'eclipses. No ueres de sol, ueres d'eclipses específiques. I tampoc valen les radiografies, ni les ueres de soldador. Aquests invents no els han d'emplear, perquè van en contra de la nostra visió.
Bé, ja ho teniu clar, amb protecció. I com deia, no ens ha agradat molt aquesta entrevista, però això crec que ens han quedat en ganes de més, no?
Sí!
Què vols semblar si continuem aprenent i jugant amb un concurs sobre curiositat dels eclipsis?
Sí!
Vinga! Molt bé, idò, Pep, ens has preparat un concurs. Sí?
Efectivament.
Vinga, com començam?
Mireu, per escalfar un poquet aquest ambient, me podríeu dir elements, coses que podrem trobar a l'espai?
Vinga, coses que podem trobar a l'espai.
Planetes.
Planetes.
Molt bé.
Estrelles.
Vinga.
Galàxies.
Sí.
Vinga.
Lluna.
Lluna, també, molt bé.
Terra.
També, molt bé, aquesta. Normalment no la
diré. Forats negres.
També.
El sol.
També, molt bé.
Asteroides.
També, super. Cometes. Astronautes, també. Cometes.
També, per allà. Molt bé, hem començat bé. Vinga, un aplaudiment. Molt bé. Ja hem escalfat una miqueta. I ara com seguim? Vinga.
Bé, ara continuem amb un tortell de fenòmens que poden passar a l'espai. Jo us daré una lletra i després una pista. I vosaltres heu d'endevinar de quin fenomen es tracta.
Preparats?
Sí!
Vinga, amb la lletra A. cortines de llum de colorins que ballen en el cel a les zones polars.
Aurora boreal.
Aurora boreal, molt bé.
Molt bé. Vinga, seguim.
Vinga, següent. Amb la C. Quan un cot gelat que viatja per l'espai s'acosta al sol i en el cel se li veu una coa brillant.
Cometa.
Correcte. Molt bé.
Vinga, aquesta l'heu de saber tots. Eh? En la lletra E, bona pista. Quan la lluna, la terra i el sol s'alineen i un cos tapa la llum de l'altre.
Eclipsi!
Ja, molt
sí, senyor.
Aquesta és un poc més difícil, eh?
Però la sabran segur. En la lletra O, vibracions de l'espai que passen quan xoquen forats negres molt grans com si l'univers tremolàs.
Ones gravitacionals.
Molt bé!
Molt bé, Marçom.
Que n'ha dit que s'ha celebrat el desè aniversari del descobriment de les ones gravitacionals.
Vinga, seguim.
En la P, de Pep.
Molt bé.
Fenomen que fa que aparegui que cauen moltes estrelles del cel a una mateixa nit.
Pluja d'estels.
Pluja
d'estels. Correcte, molt bé, Roser.
Vinga, la darrera, ara. Amb la S. Explosió gegant d'una estrella que pot brillar més que tot una galàxia.
Supernova.
Sí, senyor.
Molt bé. Ho fan bé, no?
Són uns cracs, aquests nens i nenes.
Estan molt preparats. Vinga, anem a seguir més coses d'aquest concurs. Com continuarem ara? Vinga.
Crec que podem fer un vertader o fals. Què tal els he dit? Jo diria unes frases sobre eclipsis, aquests específics, i heu de dir si són vertaderes o falses.
Ara ja, d'eclipsis, xerrant, vinga. Heu de dir vertader o fals, eh? Això, 50... No, totes no n'hi ha aquí. Aquí no val.
Sí.
Vinga, mem, escoltau.
Primera de tot, durant un eclipsi solar, la temperatura pot baixar diversos graus en només un instant.
Vertader o fals?
Vertader.
Ui, hi ha diferents aquí, però sí.
És vertader.
És vertader. En tapar-se el sol, baixa la temperatura de cop, és curiós.
Xup.
Vinga, els eclipsis se poden veure des de tota la Terra en el mateix temps.
Fals.
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 Han de dir que és fals amb els eclipsis solars. En els eclipsis de lluna hi ha més zones, no tota la Terra, però més zones que se poden veure. De mitja Terra, sí, però està ben dit. Següent. Els grills poden cantar com si fos de nit i els ocells poden callar quan passa un eclipsi de sol.
Vertader,
efectivament.
Heu de contestar tots, eh? No només un moment.
Els animals se confonen, no saben què passa en aquell moment que se fa fosca de cop i tenen un comportament anòmal. Vinga, següent. Quan hi ha un eclipsi solar total, se poden veure estrelles en el cel en el mig del dia.
Vertader o fals?
Vertader.
D'aquí el descobriment que va donar peu a la teoria de gravitació de Einstein. Bé, següent. Quan hi ha un eclipsi lunar, la lluna sempre es torna d'un color vermell intens.
Fals.
És fals, efectivament. Se torna de vermell, és vera, de color vermellenc, però no sempre és intens. Depèn de les condicions de l'atmosfera. Següent pregunta. Vinga, va, que ho feia molt bé. És possible tenir dos eclipsis dins el mateix mes?
Sí.
És veritat, sí. De fet, quan hi ha un eclipsi solar, normalment 15 dies, unes setmanes abans o després, n'hi ha un lunar.
Ah, mira.
És a dir, que és veritat. És poc freqüent de vegades, però existeix això. Vinga, següent. Els cans i els moixos se poden posar nerviosos durant un eclipsi solar.
Vertader.
No només els cans i els moixos, també les persones.
Tothom.
Vinga, següent pregunta. Un eclipsi pot fer que les zones de la mà siguin molt més grans.
Vertader.
Fals.
Aquest és fals. Això ho provoquen
les
marees, que ho provoca la lluna específicament. Molt bé. La darrera, ja.
Vinga.
Sombra d'un eclipsi solar se pou tan ràpid sobre la Terra que pot anar més de 2.000 km per hora. Molt més que un avió. Què us pareix?
Vertader. Què diríeu?
Vertader.
Efectivament, que... Per això només dura uns minuts i l'any 2026 tindran 96 segons d'eclipsi total a Mallorca, uns 40 segons a Formentera, per exemple.
Molt bé, ho fem molt bé. Anem a la fase final.
Vinga, ja, aquesta ja, amb això ja provau tots, no?
Vinga, amem. No. Aquesta és un poc curiosa.
Bueno, jo crec que ho farà molt bé, aquest nins i nines.
Amem, què els hi faràs?
Preguntes amb opcions múltiples. Preparats?
Oh, Joel.
Vinga. Primera de totes. Opció, pregunta 1. A la Xina antiga, què deien que passava durant un eclipsi de sol? Opció A, que un drac gegant se menjava el sol. Opció B, que el sol s'havia quedat atrapat en darrere la gran muralla. O C, que els focs artificials havien arribat fins al sol i l'havien fet malbé.
Totes.
No.
Correcte.
Vinga, seguim.
Segona pregunta. Per a què va fer servir Colón, el navegant, sí, un eclipsi lunar? A, per calcular quants dies faltaven per arribar a les Índies. B, per convèncer els habitants que si no l'ajudaven el cel s'enfadaria i els llevaria la lluna. O C, per demostrar la seva tripulació que sabia fer truites de patata a la llum de la lluna.
Què diríeu, A, B o C?
B.
B, correcte. Va convèncer els habitants de les Índies, de l'Amèrica, que si no l'ajudaven el cel s'enfadaria.
No em fallen cap, fer alguna més difícil. Vinga.
Vinga, va, S3. Quin descobriment científic se va fer gràcies a un eclipsi solar? A, se va descobrir un gas nou en el sol. Heli, el mateix que hi ha dins els globus aquests que suren i que quan la respiran canvien la veu a molt fineta. B, se va descobrir que el sol tenia anells en el seu voltant, com si fos Saturn. O C, es va descobrir que la lluna brillava perquè estava recoberta d'una mena d'arena brillant com purpurina natural?
Totes.
No. Quina?
C.
No, no sé.
B, A.
Què diríeu, A o les altres?
A.
Correcte.
A, correcte. Celi, curiosament, va ser un element descobert primer en el sol i després a la Terra.
Celi se va descobrir, molt bé. Vinga, i la darrera?
La darrera. Com explicaven els eclipsis algunes civilitzacions antigues? Ja us he de pistes abans, eh? Sí. Opció A. Pensaven que els déus s'enfadaven i, per tant, per mostrar la seva ira, amagaven el sol i la lluna. Opció B. Pensaven que un llop gegant perseguia i atrapava el sol i la lluna. O C. Pensaven que hi havia hagut una baralla familiar entre el sol i la lluna i que, enfadats, no se volien veure un al l'altre.
Totes. Totes.
Ara sí.
Ara sí. Ara sí.
Un aplaudiment. Molt bé. Que vos ha agradat?
Sí.
Que ho ha après molt?
Sí.
Ja toca acabar el programa, però.
No! No!
Però tornarem la setmana que ve.
Bueno, vale.
Pep, tornaràs.
Sempre que vulgueu.
Abans de l'eclipsi,
no? Sí, sí, mos han de veure abans, segur. Mos han de preparar.
Estarem preparats. Vinga, ara direm adéu a la de 3, a la 1, a les 2, a les 3...
Adéu!